Estàs escoltant Campanada Ràdio, l'emissora del Pallars.
On ets? Al bancal de sota? A dins d'una segle? A sobre el jondere? O prenent el sol a sobre la paga? És igual a on sigues. Sintonitza campanadaradio.com.
Aquest és l'anunci d'una ràdio en pallarès. Si fas servir la vocal neutra, et pots sentir confós. En cas de dubte, consulta les nostres xarxes socials.
Molt bé, doncs molt bon dia, molt bona tarda, molt bona nit, d'allí des de on ens escoltis. Estem a Campanada Ràdio amb els alumnes de l'Institut Morelló d'Esterri d'Àneu, al programa La Cripta i al tercer programa, avui 21 d'octubre, i tenim en Blai, que ens presentarà doncs, els que ens han preparat avui, la Sara, la Joana, el Jordi i el Blai també. Què tal, Blai? Endavant!
Molt bé, gràcies per haver-nos portat aquest programa. Avui estem aquí amb la Sara, el Jordi i la Joana i jo mateix, el Blai Vinyals. I avui ens presentarem tres projectes. El primer projecte el faré jo mateix, Blai Vinyals, una entrevista a una alumna que ha estat aquí els tres primers anys a l'Institut Ins Morelló d'Esterri d'Àneu. El segon projecte el faran la Sara i la Joana, que ens explicaran la setmana d'exàmens, la jornada intensiva i la venda de dònuts i pizzes a l'Institut Ins Morelló. I en tercer lloc, el Jordi Fidalgo ens presentarà els personatges de Nanats. Bueno, en primer lloc, com faré jo, Blai Vinyals, ara jo us passaré un petit àudio una mica llarg, que són unes preguntes i unes respostes que he fet amb l'Anna Lopetegui, que ens explicarà una mica el que ha estat fent durant aquests dos mesos que ha estat a l'estranger. I bueno, a continuació posarem l'àudio.
Hola, Anna, com estàs?
Molt bé, i tu?
Bueno, pues mira, per aquí, per Esterri. Bueno, i comencem l'entrevista. On estàs estudiant en aquests moments?
En aquests moments estic estudiant a Irlanda, concretament a Carlow.
Quant temps portes i quant temps més et quedaràs?
Pues ara mateix porto un mes i pico, vaig arribar l'1 de setembre i em quedaré fins al 19 de desembre.
Bueno, i a Irlanda, què estàs vivint? En una residència amb altres nens o amb una família d'acollida?
Jo estic vivint aquí amb una família d'acollida.
I què tal és la família?
Pues la veritat és que són molt majos, molt bona gent i estan fent molt fàcil l'adaptació.
Tens fills que vagin al teu mateix institut o van a un institut diferent?
Hi ha dos adolescents més a casa, hi ha una nena de 17 anys i un nen de 15, i ells van a un altre institut que es diu Presentation Carlow. El seu institut és mixte i jo vaig a un que és solament de noies, que es diu Sant Leos.
I ens pots explicar alguna anècdota sobre la família, algo interessant?
La veritat és que és una família bastant normal. L'única diferència és que es comunica amb anglès, que bueno, això és una mica diferent. Però així una anècdota interessant, pues cada dissabte a la nit ens fiquem tots al menjador i mirem una pel·li tots junts, que seria potser la interacció amb que més temps estic amb la família.
Voilà, que divertit. No...
Sí, està molt guai, la veritat.
Això està bé, així pues, et relaciones més amb la família i tens més interacció. No és algo tan fred com seria amb una família diferent o amb gent diferent que fa poc que coneixes.
Bueno, va. Això ajuda molt a aplicar-te a la família.
Sí, sí. Bueno, va, tornant a l'institut. Fas alguna assignatura diferent o que aquí a Catalunya no féssim?
Aviam, fem assignatures diferents, com per exemple seria Irish, que és l'idioma d'aquí d'Irlanda. I les assignatures així que trobo més interessants és una que es diu Leadership, que seria el Future Leaders, o sigui, líders del futur, on t'ensenyen com ser un bon líder i diferents expressions i coses que fan, per exemple, els líders de la nostra generació. Com, per exemple, pot ser ara mateix president dels Estats Units o gent així. I una altra assignatura molt interessant és Speaking in Public, que tal com diu el nom, és parlar en públic i t'ensenyen com dirigir-te a diferents tipus de públic.
Bueno, això està, a mi m'aniria bé perquè les coses de parlar en públic costen una miqueta, eh? No són algo gaire fàcil.
No, la veritat és que a mi també em costen bastant.
És algo que en general aniria força bé.
Sí.
Bueno, va, i tens alguna assignatura que pues, diguis ostres, aquesta assignatura és que m'agrada molt, o tens alguna que diguis buah, és que aquesta assignatura m'està sent molt difícil.
Sí, mira, la veritat és que tinc una assignatura que és la meva preferida, que es diu STEM. Realment, les síl·labes podrien dir Science, Technology, Engineering and Maths, que sí, el nom en si sembla molt difícil, però l'assignatura és fer experiments. Per exemple, la setmana passada vam fer uns puzzles on aquesta setmana els portarem a l'escola primària i els donarem als nens. I és com un projecte que estem fent.
Clar, i els nens ara pues, es tracta de que es trenquin una mica el coco i pensin pues, com acabar de resoldre aquest misteri que els heu preparat, no?
Exacte.
Vale, bueno. I ara una mica deixant l'institut de banda, però centrant-nos una mica en el globalisme de l'institut, fas algun extraescolar que, bueno, abans de començar l'institut o després d'acabar les classes?
Sí, mira, faig vòlei. I ara que dius això dels horaris, està molt guai perquè aquí les assignatures les fan abans de l'institut. O sigui, justament abans d'entrar a classe, jo ja he fet la meva hora de vòlei. Saps? Està molt interessant.
Ah, perquè és com que ja has començat a fer... O sigui, has fet l'extraescolar abans de començar les classes.
Exacte.
Ah, vale. Ja ho entenc.
I així tens tota la tarda per fer deures, quedar amb els amics i sortir.
Oh, això està bé perquè així també... No ho tens tot tan enganxat a la tarda com seria aquí i ho tens més distribuït entre abans de les classes i després. Això també està molt bé.
Està molt guai, això. Sí.
Bueno, i ara, tema d'amistats, això de relacionar-se amb un altre idioma, és difícil o està força fàcil?
S'ha de dir que... Jo, amb aquest tema concret, faig una mica de trampa. Jo hi diria que la gran majoria dels international students que estan ara mateix per tot el món fem una mica de trampa. Perquè sempre tens la típica sort, per una banda, però desavantatge per l'altra, que és que et trobes amb gent que com a mi parla o castellà o fins i tot jo, a la meva classe, tinc una nena que és catalana. Llavors, va bé perquè si no entens algo de lo que estan explicant els profes ho pots preguntar, però al mateix temps jo crec que no és que perdis experiència, sinó perds això d'estar 24 hores parlant anglès.
Bé, és una desavantatge que et fa que no estiguis tota l'estona pensant el que estan dient i intentant pensar tota l'estona en anglès. És com un punt feble que té una mica aquest programa d'estudiant, no? D'estudiant a l'estranger.
Però la veritat és que, sent sincera, si no hi hagués gent així que parlés un idioma que vulguis o no domines una mica, l'experiència aquí seria molt difícil. Perquè costa molt expressar-te amb la gent en anglès. Llavors, quan tu et pots expressar amb algú sabent tot el vocabulari i la gramàtica d'un idioma, és molt més fàcil.
Sí, però també és com una mica que a l'arribar ja, al principi potser és una mica costós i el primer mes potser et surt molt complicat, però t'aprens també d'una altra manera espavilant un altre idioma, que això en realitat va molt bé, sempre.
Sí, la veritat és que les dues primeres setmanes van ser superdures, perquè arribes a un lloc nou on no parlen el teu idioma, arribes amb una família que no coneixes i, bueno, pues costa molt adaptar-te. Després, el tema de l'institut ja és algo impossible, perquè tu arribes amb un institut 8 vegades més gran del teu, o sigui, el meu institut és gegant. Som 1.000 estudiants.
Clar, clar, molta diferència.
Sí. Hi ha 3 edificis, de 3 plantes cada edifici, i et vas movent d'aula. Per exemple, tu tens una classe de business a primera hora i potser la tens a la classe 403. I després tens una classe de francès i la tens a la 810. Saps? Et vas movent per l'institut.
Clar, clar.
Jo la primera setmana em vaig perdre. 3 vegades.
Bé, en realitat és força normal al ser un institut tan gran. Estar acostumat a un institut tan petit, pues, és força normal. La gent que està acostumada a un institut gran, pues mira, es devia orientar força bé.
Bueno, jo crec que sí, que millor que jo es devien, orientar. Però això de trobar-te a tanta gent de cara, perquè amb el tema Covid intenten que per l'institut només sigui una direcció i quan vulguis anar del primer edifici al tercer tens que sortir per fora, del campus. Però clar, ningú fa. Llavors, vulguis o no, trobes moltíssima gent de cara que no parlen el teu idioma. I a mi m'ha passat que xoques amb algú sense voler i et surt el perdó. I se queden mirant com dient, m'has insultat o algo? I tu, no, sorry.
Bueno, és normal, és un instint de la parla natural.
Exacte.
Bueno, va, seguim amb la següent pregunta. I...
Sí.
Hi ha alguna cosa que t'hagi costat molt o un menjar que no t'hagis acostumat a menjar, que aquí no es menjava però allà és molt habitual?
A veure, aquí un dels menjars més habituals que tenen és a tots els bocates, siguin de lo que siguin, ficar mantega al pa. Jo no puc amb la mantega, però ells ho fan tot amb mantega, tot. I no m'acostumo. O sigui, jo al final a la meva família li vaig dir que, sisplau, que no em fiquessin mantega al pa, perquè és que és immenjable. Fiquen més mantega que formatge.
Va, a mi això també em passaria igual, perquè no sóc un gran fan del pa amb mantega. Sempre que puc l'acabo evitant. I és una cosa que sí que els inglesos tenen molt al cap, que no s'ho treuen, el pa amb mantega.
I després... aquí a Irlanda tenen un problema amb les patates. Perquè cada menjar que fan, cada menjar, hi ha patates. Que si són fregides, que si estan bullides, que si són al forn, que sempre hi ha patates.
Li agraden totes les maneres de les patates.
Exacte. A cada plat, mengis el que mengis, hi ha patates.
Per patates, no se t'agraden mai les patates. Sempre hi ha patates a casa.
Sempre hi ha patates.
Bueno, va, i ja per anar acabant, l'última pregunta. Sí? Tens ganes de tornar o preferiries acabar el curs allí?
A veure, aquesta pregunta és una mica complicada de respondre ara.
Una mica.
Perquè, vulguis o no, trobes a faltar el que és la teva vida, el que ha sigut la teva vida durant 15 anys. Però al mateix temps, l'experiència d'aquí és molt guai. Jo, personalment, ho recomano, però jo no em veig aquí un any. En 4 mesos trobo que quedo curta, però un any és massa llarg.
Massa temps.
Jo seria en 6 mesos.
Sí, la meitat del curs.
Exacte.
Bueno, va, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Espero que acabis un bon trimestre a l'estranger i ens veiem al segon trimestre. Fins la pròxima.
Gràcies.
A tu. I... Adeu.
Gràcies a vosaltres per l'entrevista. Adeu.
Adeu.
Molt bé, doncs hem escoltat aquesta entrevista, que ara quan se desmutegin el micro podrem escoltar en Blai a veure què n'han tret, perquè estaven allí mutejats. Endavant, Blai!
Bueno, i vosaltres, Sara, Jordi i Joana, vosaltres aniríeu a estudiar a l'estranger? Tu, Sara?
No, trobaria a faltar a la família, jo crec. I tu, Joana?
Jo tampoc, perquè els idiomes no són lo meu.
Jo si aniria, si aniria amb un amic o un familiar.
I soc Joan, eh? On aniries? On t'agradaria anar, Jordi? Si diguessis, hosti, puc triar, puc anar-hi amb un, no sé, per exemple, amb una amiga, amb Sara, no?, per exemple. Si poguessis anar i estudiar a l'estranger, on aniries?
Pues a França, perquè m'agrada molt com és i la gent que hi ha allí i com parlen. Bueno, ara us deixo amb el Blai.
Bon, ara a continuació seguirem amb el següent tema. El següent tema us el parlaran la Sara i la Joana i us deixo amb la Sara.
Parlarem del funcionament de l'INSTI i començarem amb la setmana d'exàmens.
Vale. La Sara i jo, la Joana, parlarem d'un tema que estem vivint ara en aquests moments i ens afecta negativament. El tema és sobre la setmana d'exàmens.
La setmana passada, aquesta i la següent, tenim quasi cada dia exàmens i ens trobem en què hem de renunciar a estudiar alguns exàmens per estudiar uns altres.
Vale. Això ens perjudica bastant perquè al tenir que renunciar a algunes assignatures tenim una gran possibilitat de no aprovar i ens afecta negativament ja que la nota dels exàmens és crucial per a l'avaluació i això significa que suspenem, haurem d'anar a recuperació d'aquelles assignatures.
En aquestes setmanes els alumnes poden arribar a sofrir d'estrès i l'estrès pot causar molts tipus de símptomes, tant físics com emocionals. Algun d'ells pot ser estrès crònic, pressió arterial alta, insuficiència cardíaca, diabetis, obesitat, depressió o ansietat, problemes de la pell com acné i problemes menstruals.
Com ha dit la Sara, en aquesta setmana podem sofrir molts tipus d'efectes secundaris. Una manera de millorar-ho o solucionar-ho seria no continuar avançant matèria, i tenir aquelles hores lectives per a poder estudiar les assignatures a avaluar. A més, deixar d'enviar tanta feina i treballs durant aquesta setmana. O si no, també poder fer els treballs a l'aula.
Ja que hem parlat d'algo negatiu de l'institut, també comentarem una cosa que ens sembla positiva de l'institut, que és la jornada intensiva. I pues, parlarem del que opinem sobre què es fa allí a l'Institut d'Esterri d'Àneu.
La jornada intensiva és quan el centre es fa la jornada lectiva de dematí. Des de les 9 fins a les 3 de la tarda, sense pauses, simplement els 30 minuts de pati.
Aquesta opció ens agrada, ja que tenim tota la tarda lliure per a les coses personals i no ens hem de preocupar per acabar de dinar i tornar cap a l'institut ràpid.
Vale, doncs ara un altre tema són les pizzas i els dònuts, que la setmana passada els alumnes de quart d'ESO vam començar amb la venda de pizzas i dònuts a l'hora del pati.
Els dònuts es venen els dimarts i les pizzas el dijous. Costa 1 euro cada ració i els diners obtinguts seran per a poder anar al viatge de final de curs dels alumnes de quart d'ESO, com es porta fent fa ja molts anys.
Nosaltres volem anar de viatge a Salou i estem fent diferents activitats per a poder guanyar diners i que no surti tancar el viatge. D'aquesta manera tothom podrà permetre's d'anar-hi.
Oh, gràcies per la vostra informació i ara us passaré amb el Joan.
M'ha encantat moltíssim que tingueu aquesta secció on es parli de coses positives de l'institut i coses negatives. Sí? Perquè les coses que realment vosaltres penseu que no estan funcionant o que es podrien millorar, doncs a nosaltres ens poden servir per tenir idees i fer canvis. Sí? Per tant, m'ha agradat sentir-ho i us animo a que quan torneu a fer la secció, doncs que busqueu més cosetes i que les aneu comentant. Perquè si hi ha coses que es poden millorar, doncs fantàstic. També us recordo que hi haurà eleccions al Consell Escolar pel sector alumnes d'aquí un mes, just d'aquí un mes. Encara no es pot fer publicitat d'això, però els alumnes podeu presentar candidatures i presentar-vos al Consell Escolar, on aquestes coses són les que realment, si es proposen al Consell Escolar i s'aproven, doncs tenen força i provoquen canvis dins dels centres. Recordeu que els alumnes teniu 2 vots en el Consell Escolar. Per exemple, perquè us feu una idea de lo potents que sou el doble de potents que l'AMPA. Per exemple, l'AMPA només té 1 vot. i vosaltres en teniu dos. Sí? Són 14 persones al Consell Escolar, 6 vots són del professorat, 2 vots d'alumnes, 1 vot de l'AMPA, 2 vots de pares i mares, que s'han de també fer eleccions, un vot del PAS, que seria o Manolo o Rosa, i un vot de l'Ajuntament, sí? I ja està. I en cas d'empat, doncs, el vot del director desempata. Aquesta seria una mica la idea. I, per tant, doncs, està molt bé, no?, que anem tractant diferents aspectes, no? Per exemple, el tema de les pizzas i els dònuts, l'any passat no es va poder vendre, sí? Va ser pel tema de la Covid, sí? I aquest any, doncs, que les mesures són més, no són tan restrictives, doncs s'ha pogut implementar aquesta venda, que és un que potser no són molts diners que els alumnes van acumulant pel seu viatge, però sí que donen un servei al centre, que és molt bo, perquè hi ha canalla que a vegades no porta prou a esmorzar i això ens assegura que la canalla acabi d'esmorzar. Inicialment amb la pizza ja estem més d'acord i hem fet una petita concessió amb el tema dels dònuts, tot i que no estem massa d'acord amb el tema del sucre. Però també entenem que un dia a la setmana tampoc no és tant i que pot estar, vull dir que fins i tot està bé i hi ha molts propers que també fan cua i compren dònuts, val? Doncs, bueno, res, això.
Jo tinc una pregunta.
Digues, Riqui.
A mi m'ha vingut al cap. I això com ho feu? Cuineu a casa? Us aneu tornant? Ho aneu a comprar? Com ho feu, això?
Doncs les pizzas i els dònuts els agafem, les pizzas a la Neguenca i els dònuts a Rialp. I normalment quan fem paradetes en fires o coses així, sí que hi ha gent a casa que cuineu pastissos o coses així.
Ah, molt bé. Molt bé. I puc vindre un dia la gent de fora del centre a comprar d'això?
Sí.
Va, bueno.
De fet, Ricard, tu no ets de fora del centre, tu ets del centre. Tu potser no te'n dones compte, però col·laborar amb nosaltres fa que siguis comunitat educativa també. I, per tant, doncs, ja saps que qualsevol cosa...
És per fer una crida, sobretot, a la gent que ens escoltin, que poden anar a comprar pizza i dònuts.
Bueno, què està passant els primers dies amb la pizza i els dònuts, Jordi? N'hi ha prou, no n'hi ha prou?
Pues que s'acaben molt ràpid, no duren ni 10 minuts. Passem tot. Compren de cada curs, compren potser de la meitat de la classe, compren totes les pizzas.
Bueno, bueno, pues enhorabona. Igual haureu de fer ampliar el viatge al final.
Les pizzas un euro i els dònuts un euro, també. Ara us deixo amb el Blai.
Bueno, jo ara faré la presentació del Jordi. A continuació, el Jordi Fidalgo us parlarà dels personatges de Nanatsu com a finalització d'aquesta hora de ràdio.
Però abans, no? Abans que ens parles dels personatges, ens hauries d'explicar, Jordi, què és Nanatsu. Perquè jo tot el dia que sento la paraula Nanatsu he anat seguint els guions i he dit, Nanatsu? Però què és Nanatsu? Jordi, explica'ns què és Nanatsu.
Nanatsu no Taizai és una sèrie que té com 5 temporades. En la primera temporada parlen del capitán de los 7 pecados capitales, que és Meliodas, que està en su taberna, que és el sombrero de jabalí, y ahí llega Elizabeth con una armadura de un caballero sacro. Toda la gente que estaba allá en la taberna sale corriendo pensando que es uno de los 7 pecados capitales. Pero en realidad es una chica de 16 años. Cual Meliodas y Hawk, el cerdo que habla y acompaña a Meliodas a todas partes, se quedan sorprendidos. Entonces vienen unos caballeros sacros allá en la taberna a buscar a uno de los 7 pecados capitales pensando que es él. Elizabeth sale corriendo hacia un bosque, pero como son unos 6 o 7, al final casi la atrapan, pero Meliodas la salva y comienzan su aventura en busca de los 7 pecados capitales. Bueno, Elizabeth descubre que Meliodas es uno de los 7 pecados capitales, que es el símbolo de la ira del dragón. Y bueno, después van a un bosque y se encuentran al segundo pecado, que es Dian, de la lujuria, que es una gigante que la expulsaron de su región donde vivía ella por acusada de matar a un gigante y a unos caballeros sacros. Al principio, Diana estaba muy enfadada porque la han despertado de su sueño. Y enfadada de que casi mata a Meliodas. Pero al darse cuenta que es él, porque antes se habían visto muchas veces, al darse cuenta que es él, decide ayudarlos a encontrar a los demás. Y entonces llega un caballero sacro, que era poderoso, que intenta raptarlos, pero como los superan en número, decide dejarlos ir a todos. Después van a por Van, que es Van el inmortal, que no puede morir, es el símbolo del zorro, y está encerrado en una cárcel de máxima seguridad. Lo cual, llegan a la ciudad donde está y entran a la cárcel. Pero por fuera estaban muchos caballeros sacros que crearon un muro para que no pudieran salir. Pero no sabían que eran muy poderosos y al final se destruyeron el sitio y se escaparon. Después van a la ciudad de los muertos para encontrarse, para que Van se encuentre con su amada, que murió hace 3.000 años a causa de un demonio. Después se encuentran con King, que se quiere vengar porque él piensa que fue Van que mató a su hermana y se bebió la fuente de la juventud que te da inmortalidad. Bueno, que King en realidad es el rey de las hadas, que su nombre verdadero es Harley King y es el oso de la pereza. Intenta matar a Van, pero como no puede, lo intenta hacer piedra, pero su hermana lo salva y le dice a su hermano que no lo petrifique y que vaya a ayudar a los demás porque están peleando contra un caballero sacro. Después, pues aparecen los 10 mandamientos, que son muy poderosos, y intentan matar a Meliodas. Y aquí es cuando llega Merlin, que es una hechicera con poder infinito, y pues los ayuda devolviéndole todo el poder que le robó Meliodas. Después, por algún casual de que los estaban persiguiendo, estaba Van Jericho, que es un personaje secundario que se encuentra Van, y la novia de Van, se encuentran con el pecado que es más fuerte por el día, que es Escanor. Es el pecado del león, de la soberbia, y su tesoro sagrado es el hacha divina. Es uno de los más poderosos, pecados cuando está al mediodía. Entonces él mata a uno, bueno, se convierte en piedra, porque rompió su mandamiento, que era el de la verdad, que si estás peleando con él e intentas escapar, pues te convertirás en piedra. Entonces, él tuvo miedo de Escanor y se fue corriendo, pero se petrificó. Y después, pues Escanor fue a ayudar a los demás porque estaban en peligro. Y aquí acaba la primera temporada. Ara us deixo amb Joan.
A mi m'han sorgit moltíssimes preguntes, tot i que puc entendre que la gent que ens estigui escoltant, si no coneix la sèrie, no? Doncs tu per què els recomanaries que la miressin? Què és el que la sèrie t'ha transmès quan la mires? Quins sentiments et provoca? Què creus que és el que la fa una sèrie tan important per tu?
Bueno, lo que me transmet és que és divertida, té el seu humor i també hi ha pelees. Però una temporada que està està malament animada, però sí que crec que és la penúltima. La última també està una mica malament animada, però se pot veure si t'agrada la primera i la segona.
O sigui, el que entenc és que l'animació no és tan bona, o sigui, que ha perdut qualitat, segons tu, el teu criteri, perquè és una sèrie d'animació, entenc que és anime, o sigui, són dibuixos japonesos, és això? Després, el fet de que orbiti al voltant dels set pecats capitals, no? Que és un tema central de la religió catòlica, curiosament, no? El sabries dir quins són tots, o més o menys? N'has dit tres, la soberbia, no? L'ira, la luxúria, la peresa, què més? Quins ens queda? La ira ja l'han dit? Quins? L'enveja, molt bé. Què més? Cinc? Bueno, els set pecats capitals. Per què penses que la gula, molt bé, i la luxúria ja l'hem dit. Has fet molt...
Me falta explicar un personatge que me l'he descuidat, que és Gouter. Sí, que és la cabra de la lujúria i és un muñeco con forma humanoide. Que, pues, su título lo obtuvo cuando fue encontrado desnudo y ensangrentado sobre una de las primeras princesas de Lyonés, Nadaja, que hace varios años, antes de unirse a los pecados, lo que ignoraban los caballeros fue que Gouter estaba tratando de reanimar a su esposa, su novia, dándole su corazón porque había muerto, porque tenía un problema en su cuerpo, que no se sabía qué le pasó, tal vez le dio un infarto o algo así.
Jo entenc, Jordi, que, per exemple, el personatge, no?, que representa el pecat de la luxúria és ha de tindre, molta, per exemple, moltes ganes de tenir sexe, que és la luxúria, és això. És així en la sèrie o no?
Bueno, la sèrie no se representa així com que tingui moltes ganes de tindre relacions.
Però, per exemple, el de la ira és molt violent o no? El de l'enveja vol les coses dels altres? El de la peresa sempre està mig dormint? O el de la gula està menjant? Digues, Ricard.
L'oso és el de la peresa.
Ja, però vull dir, és així? O això, o el tema dels pecats no és principal aquí?
Bueno, sí. O al Meliodas, com és el pecado de la ira, quan hacen daño a sus seres queridos, se enfada mucho y libera su poder como oculto. Luego está Escanor, que es como es muy orgulloso, se cree superior a los demás. Luego King, que es como siempre está con su almohada, que va flotando y durmiendo. También está Merlin, que está siempre es como que quiere robar poder mágico y quiere todo como para ella. Y luego está lo de la envidia, que es Diane, pues que tiene a veces tiene envidia a los demás, igual como a Elizabeth, porque está con el capitán. Pero al final no, le da un poco igual porque está con King.
I si fem una ronda de preguntes, si dels set pecats capitals, amb quin us sentiríeu més representats? O quin us agradaria... De què us agradaria pecar més, no? Blai, sigues sincer, vull dir, no... O quin creus que t'afecta més d'aquestos que hem dit?
Pues la veritat és que és difícil de triar, però si jo em tingués que quedar amb algun, jo em quedaria amb Van, el pecado del zorro del zorro.
Però quin pecat és?
Ostres, pues no en tinc ni idea.
Però entre la luxúria, la peresa, la gula... La
és que a mi m'agrada molt menjar i molt dormir, com a tothom, però... Sí, la veritat és que sí.
Bueno, yo a veces como Escanor, orgulloso. Y también King, como que es, soy muy perezoso muchas veces. A ver, Joana, i de tu, qui te sents representat?
Jo, la veritat és que si he de triar alguns em sento més identificada amb...
La peresa
o també amb l'orgull que ha dit ara el Jordi, són els que em sento més identificada.
Jo, la Sara, la sèrie no l'ha vist, però sí que la pereza, perquè soc molt... m'encanta dormir. Ah, i tu, Joan?
Hòstia, que difícil, eh? Bueno, no ho sé. Jo potser, a la meva edat, que no ho hauria de dir, potser sí que m'atreviria amb la luxúria i crec que a vegades també aquesta idea de que et penses que ets més que els altres quan realment no ho som. Sí? O sigui que s'ha de triar-ne alguna vegada de pecat de luxúria, certament, i alguna vegada de pensar que ets més que els altres quan ja sabeu com sóc i no ho penso així. Però a vegades, doncs, sí que s'ha de trobar-me, doncs, potser triaria aquests dos. Sí? Molt bé. Sobre el món de les sèries, sí? A part d'aquesta, Jordi, em mires més? Entens més el catàleg?
Sí. M'he vist una que vaig estar tota la quarantena mirant-me-la, que era One Piece, que crec que tenia 1.000 capítols, per lo menos, però ara ja m'he oblidat una mica, perquè he estat mirant les altres sèries, com Naruto, Boku no Hero, les noves temporades que han tret. Bueno, Naruto, sí.
En quina plataforma les mires? Com te les baixes? Tens Netflix? Tens alguna plataforma a casa?
Bueno, jo les plataformes que tinc, és una pàgina web que així te fica els animes, però estan en japonès. També li pots ficar els subtítols, que és Anime Flip, i també està Netflix, que és la que més miro, perquè ja estan algunes que m'agraden.
I ara que estan tan de moda les sèries, que sembla que si no mires sèries ets mig fato, si haguéssiu de recomanar a una persona que estimeu, o a un amic, o la sèrie que us ha agradat més dels últims dos anys, Joana, tu quina recomanes?
Jo, la veritat és que depèn dels gustos que li agradi a l'altra persona. Jo m'he mirat la meitat de les sèries de Netflix i d'altres plataformes i depèn molt del que miri l'altra gent. Si t'agraden coses més sobrenaturals o coses així, doncs o Teen Wolf o Cròniques Vampíriques, depèn del tipus de sobrenatural també que t'agradi. No sé. Tu, Sara?
Jo és que no miro moltes sèries perquè no tinc paciència per acabar-les. Les començo i no les acabo. Però l'última que he començat i he acabat va ser la del Juego del Calamar, que va veure tothom. I no sé, la recomanaria medio. Però jo sèries no miro moltes. Però pel·lícules sí, la de A quien ayer lo mata, que és molt xula.
Molt bé. M'encanta aquest espai de recomanacions perquè el podeu anar posant. A veure, per què penseu que hi ha tanta polèmica amb la sèrie aquesta del Calamar? Lai, tu tens alguna notícia o no? L'has vist? Per què penses que és tan polèmica, Sara? Què té d'especial? Jo no l'he vist, per exemple. Per què penses que ha agradat tant a gent molt jove i que ara hi ha tanta canalla que hi jugui? Què és el que la fa atractiva? Tu, Lai, tens criteri?
Perquè és com que és diner fàcil. És com, al ser joves, el que busquem és els diners, sobretot. I llavors és com un joc que aconsegueixes molts diners, sí o sí, si el guanyes. Però i si perds, doncs mira, estàs mort i al carrer. Clar. O sigui, sí, és un joc que hi ha és com diferents jocs i que si vas passant els jocs et vas com classificant per rondes fins a la ronda final, que és un duel entre dues persones, que és quan es juga el joc del calamar, que és una forma d'un calamar i que primer és un defensor i un atacant. El de fora és l'atacant i el de dins el defensor. L'atacant va pata coixa i el que té que aconseguir és creuar el calamar per aconseguir anar a les dues potes. I llavors després l'atacant entra dins el calamar i té que aconseguir tirar l'altre fora. I qui tiri l'altre fora guanya.
Molt bé, molt interessant. Ho ha explicat bé, Sara? Sí, molt bé. I a tu què és el que més et va agradar de la sèrie? També el tema dels diners o hi ha més coses que et van agradar?
A mi és que no em va agradar res de la sèrie. però com era molt curta, pues en dos dies ja la vaig mirar. No sé, com 8 o així, potser. Però de mitja hora, no sé, era ràpida de mirar. Bueno, no sé. Ah, i també vaig mirar la de...
Ens has dit que havies mirat la... És una sèrie o una pel·lícula, News Amsterdam?
És una sèrie, jo sí, d'un hospital, que passa un hospital de New York, crec, o alguna cosa.
I que et va agradar?
Sí.
Bueno, molt bé. Doncs no sé, estem molt, molt malament de temps i jo crec que Blai ara ens farà la s'acomiadarà de la gent que ens està escoltant i ens citarà per la setmana vinent, sí? En un nou capítol de la cripta. Blai, tot per tu.
Gràcies, Joan. Bueno, per avui ja hem acabat. Gràcies per la gent que ens està escoltant en directe. Us esperem la setmana que ve de 2 a 3 amb el programa La Cripta, Esterri d'Àneu, que el podeu trobar a...
Tampanada Ràdio.
Gràcies per haver-nos escoltat. Adeu.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Un estudi de la Real Academia de Oxford informa que one tampanation a day keeps the doctor away.
Escucha Tampanada Radio.